Bon dia a tothom, són les 8. Què tal, com esteu? Benvinguts al Via Lliure en aquest matí de diumenge, dia 5 de novembre del 2023. El sol ja ha sortit, us avisem ja que fa 40 minuts, qui no ho sàpiga, fa 40 minuts que ha sortit a l'horitzó de Cadaqués, en un dia que hem de tenir llum de sol, fins poc després de 3 quarts de 6 de la tarda, hora de la posta al Canà. De seguida, Martí Oliveres, amb la previsió del temps, avui, que si tot va bé, s'ha d'acabar aquest episodi de vent insuportable a Catalunya, que alguns ens ha pràcticament emportat la veu. Ja demano disculpes a aquesta hora del matí, intentarem arribar fins al final, però vaja, aquí estem intentant-ho. Cap al migdia, pel que fa al temps, encara, tranquils que encara pot estar bufant fort, per tant, no llancem campanes al vol encara, però especialment a comarques de Girona i Barcelona, previsió d'aquesta situació. Dia de sol, però també s'ha d'anar amb compte amb el mar, perquè allà hi continua el temporal, tot i que hagi d'anar millor, compte, perquè tampoc no cal fer tonteries avui. Diumenge que arrenquem aquesta hora amb la mirada, sobretot clavada, a les negociacions d'investidura, avui que tant La Vanguardia com El País asseguren, per tant és interessant anar a buscar el quiosc, que les converses entre Junts i el PSOE han millorat significativament. Atenció, Lola García, que diu que l'acord està redactat i que només falta signar-lo, i Jordi Juan, que fins i tot s'aventura, el director de La Vanguardia, a dir que podria haver-hi registre de la llei d'amnistia demà mateix, demà dilluns, i investidura, per tant, no descartable aquesta mateixa pròxima setmana. Veurem. De seguida us en donarem tots els detalls del que diu la premsa i del que s'especula al voltant d'aquesta negociació, però abans un minut, només un minut, per reconèixer l'enorme mèrit del que s'està vivint i que vam tornar a veure ahir esportivament aquestes últimes setmanes a Girona. D'aquí una estona anirem fins allà, perquè és evident que ningú, però ningú, podia esperar que el Girona, un dels equips més modestos de la primera divisió, per molt acord que tingui amb el Manchester City, sí, d'acord, però el pressupost és el que és, arribés al mes de novembre havent complert pràcticament un terç del campionat i fos líder de primera divisió. Amb un terç del campionat jugat, líder de primera divisió. Ho hem mig normalitzat perquè ja fa uns dies que funciona. Entre els comentaris clàssics d'allò de Panu. Molt d'hora, ja fallaran, no aguantaran, espera't a la segona volta. Certament és així. Però el que és una realitat és que l'actuació ahir del Girona al Sadar, que no deixa de ser un dels estadis més complicats de primera divisió, va aixecar una remuntada èpica. Perdien a 15 minuts pel final i van acabar guanyant 2-4. I això obliga tot un Real Madrid una jornada més a guanyar perquè no s'escapin. El Girona és a 4 punts del Barça, ni treu 6 a l'Atlètic de Madrid, i és, per tant, dins del territori Champions amb 11 punts de distància respecte al cinquè, que és el Betis. O sigui, ara mateix el Girona podria perdre 3 partits seguits i encara continuaria sent equip de Champions. Ja no dic el descens, el Girona està a 24 punts del descens. Això vol dir que si segueix així 2, 3, 4 partits més, tindrà la salvació, és a dir, l'objectiu de la temporada virtualment garantit, abans de Nadal, potser. I clar, la pregunta és, i si arriba a aquest punt, què? No ha d'estranyar gens ni mica el que l'entrenador Mitchell ahir, des de Pamplona, deia en roda de premsa.
El equipo me ha dado una lección a mí, cómo puede competir. Nuestra liga no es Madrid, Barça y Atlético Madrid, pero a día de hoy sueño con el resto.
Atenció, eh? Nuestra liga no es Madrid, Barça y Atlético de Madrid, pero a día de hoy sueño con el resto. Y el resto, si descartem tres equips, deu ser la quarta posició. És a dir, entre la Champions. És obvi que aquestes alçades de temporada i amb un club que fa dues temporades estava a la segona divisió, no es poden llançar campanes al vol. No seria sa, ni pels jugadors, ni per al club, per als aficionats de Girona. A més, amb qüestions com l'Europa, que sembla que estiguin agafades, no? Ja tenim prou precedents amb d'altres equips catalans, com l'Espanyol, que cada cop que citaven Europa patien algun desastre. Ara, dit això, algú s'imagina un Girona competint a Europa l'any que ve? Algú se l'imagina jugant la Champions? Jo deixo aquí aquesta imatge. La de la pilota estelada al mig de Montilivi i la música de Handel adaptada per Tony Britten, que diu allò de Die Meister, Die Besten, Le Grand Equip de Champions. Jo deixo la imatge aquí perquè caigui als vostres caps i me'n vaig. Passen 5 minuts de les 8 en punt del matí. Això és el Via Lliure de RAC1. Sou al territori del cap de setmana.
Via Lliure, cada cap de setmana, el programa més escoltat de Catalunya.
Matí, la Clara Molins a la sala de màquines dels serveis informatius. De què hem d'estar pendents avui, Clara?
Doncs pendents dels detalls sobre les negociacions per la investidura de Pedro Sánchez després d'un cap de setmana de discreció. Segons publica avui La Vanguardia, l'acord entre el PSOE i Junts està fet i només hi falta la signatura, i demà mateix es podria registrar al Congrés la llei d'amnistia. Això després que el 87% dels militants socialistes hagin avalat l'estratègia de Sánchez.
Però l'altra cara de la moneda és la reacció de la dreta, que puja el to. Ahir va haver-hi una imatge històrica, que és la de l'expresidenta de Madrid, Esperanza Aguirre, tallant ella al carrer en una protesta davant de la seu del PSOE on es feia la consulta socialista. Avui estem pendents de l'acte del Partit Popular a València en contra de l'amnistia després que ahir Núñez Feijóo va acusar Pedro Sánchez de corrupte.
I també estem pendents de l'aeroport d'Hamburg, Alemanya, que continua tancat des d'ahir al vespre. Un home armat va trencar les barreres d'accés i va arribar amb el seu cotxe fins la pista, on va disparar a l'aire i va llançar ampolles enceses. Se sospita que té la seva filla de 4 anys d'hostatge i que es podria tractar d'un conflicte de custòdia per la menor.
Mentrestant, a Israel donen un ultimàtum nou perquè la població civil abandoni el nord de Gaza i descarten una treva. Aquesta nit han bombardejat de nou el camp de refugiats, en aquest cas del Magazi, i ahir van tornar a atacar el de Jabalia. Mentrestant, s'esquerda el suport dins i fora del país amb manifestacions ahir a Tel Aviv, Washington i a les principals capitals europees.
I el festival inèdit, que ha tancat amb xifres rècord amb més de 33.000 espectadors. El millor documental internacional ha estat per el de Pete Doherty, Stranger in My Own Skin, de Katia de Vides, un retrat cru sobre la vida i l'addicció del líder dels Libertins. El premi a millor documental nacional se l'ha endut una obra dedicada al compositor vallenc Robert Gerard.
Esports, el Barça continua enganxat a la part alta de la Lliga després de la victòria in extremis a Noeta contra la Real Societat 0-1. El gol d'Araujo al temps afegit manté els blaugrana a un punt del Real Madrid, que jugarà aquesta nit al Bernabéu contra el Rayo, i a 4 del Girona, que és el líder de la Lliga després de golejar l'Osasuna al Sadar 2-4. Això sí, pendent també del resultat del Madrid.
I pel que fa al temps, avui s'acabarà l'episodi de vent fort, però fins al migdia continuarà bufant amb ganes, sobretot entre la Catalunya central i Barcelona. També es mantindrà el temporal de mar i farà sol, tret del Pirineu, on el cel estarà mig ennuvolat.
Ara són les 8 i 8 minuts. I el que us dèiem, és cert que continuen els contactes, però respira un cert optimisme entre Junts i el PSOE per arribar, potser aviat, a un acord sobre l'amnistia i la investidura. Avui és important el quiosc. Avui és important anar al quiosc i llegir la premsa, perquè són dos grans capçaleres, La Vanguardia i El País, que coincideixen i dir que l'acord entre Junts i el PSOE està a tocar. Fonts de tots dos partits, de PSOE i de Junts, han reconegut en les últimes hores a RAC1 que ahir dissabte les negociacions van tornar al bon camí. Una millora en les converses que la confirma també La Vanguardia, fins al punt que apunta el seu director, Jordi Juan, al bitllet d'opinió, que demà mateix es podria registrar al Congrés el projecte de llei d'amnistia i tancar el pacte entre els de Carles Puigdemont i el PSOE. De fet, escriu Lola García, també a La Vanguardia, que l'acord està fet, i només cal, el més important, que és signar-lo. Per això el diari apunta aquesta pròxima setmana per fer ja el ple d'investidura de Sánchez. A la mateixa línia va el diari El País. Carlos Cué diu que en les últimes hores els posicionaments s'han acostat molt, que les discrepàncies no es consideren insalvables, perquè la discussió no està en el fons, sinó en una línia molt fina, que és la que ha de permetre garantir que l'amnistia entrin els implicats en el procés i que els jutges no puguin aigualir-ho després amb l'aplicació de la llei. De portes en fora, però, totes dues parts s'esforcen per no sortir-se de la discreció extrema, tot i que ahir vam veure sortir una miqueta del guió des de Perpinyà l'eurodiputat de Junts, Toni Comín, ahir fent una crida a la calma, però dient que tot plegat està a tocar.
La discreció és fonamental pel progrés de les converses. Dit això, en general a la vida, quan les coses estan a tocar, quan estan a tocar, keep calm.
Keep calm. Això vol dir que les coses estan a tocar. I en la mateixa línia, l'exconseller Josep Rull defensava l'armatisme i el rigor, diuen, que està negociant la investidura de Sánchez.
Nosaltres hem mantingut sempre una estratègia basada en la discreció, basada en la seriositat i el rigor. Quan tinguem el pacte, si s'acaba produint, ho explicarem i ho explicarem amb llum i taquígrafs.
Això és el que deia ahir el senyor Rull. Mentrestant, els socialistes també es mantenen en la política de la discreció. Ahir va parlar el líder del PSC, Salvador Illa, evitant donar cap pista, però mostrant-se confiat que hi haurà acord.
No em mouré d'una discreció que crec que és necessària en aquest moment. El que està en joc és prou important com perquè no vagi més enllà de manifestar el meu respecte cap a les formacions polítiques que són necessàries per articular aquest govern progressista. La meva confiança en els equips negociadors, en què les coses sortiran bé, i a partir d'aquí discreció, que és el millor que puc fer jo, no? Màxima discreció.
Màxima discreció, però confiança. En canvi, Francina Armengol sí que ahir va ser una miqueta més explícita, tot i reconèixer que no podia donar-ne detalls. La presidenta del Congrés parlava directament de bones notícies.
Efectivament, tenim una gran alegria, que jo no puc xerrar molt, però aviat tindrem un govern a Espanya presidit per Pedro Sánchez.
Bé, en tot cas, s'ha de treure conclusions de qualsevol frase, qualsevol línia, qualsevol en fi, detall del que expliquen, de les poques coses que expliquen, tant els membres del PSC, del PSOE com de Junts. En tot cas, màxima prudència, ho estan fent des del principi, davant la investidura de Pedro Sánchez, que sembla cada cop més a prop, a les portes d'una setmana que es plantejava ja durant tota aquesta setmana que seria la clau, que seria la de possible investidura, i veurem si finalment és així. Ahir les negociacions van continuar per mirar a desencallar la patata calenta de la llei d'amnistia i quin ha de ser sobretot el perímetre, l'abast. Està seguint de prop totes aquestes negociacions el corresponsal de RAC1 a Brussel·les, Lluís Tovar. Lluís, bon dia.
Bon dia. Les negociacions continuaran aquest diumenge i en principi també de manera telemàtica. Només Carles Puigdemont és a Bèlgica, ja que els altres negociadors de Junts, el secretari general Jordi Turull i la cap de llista al Congrés Míriam Noguera, són a Catalunya. Fonts socialistes han explicat a RAC1 que s'avança i que les coses van bé i demanen calma per no enganxar-se els dits amb els temps per a la investidura. Fonts de l'altra part, de Junts en aquest cas, expliquen en canvi que l'escull és l'amnistia. Volen que sigui total i que s'inclogui tots els casos independentistes que tinguin una causa oberta amb la justícia, perquè consideren que se'ls persegueix pel simple fet de ser independentistes. En canvi, les mateixes fonts apunten que el PSOE busca una amnistia constitucional, que la justícia no la deixi en paper mullat, i d'aquí la complexitat tècnica i jurídica que està fent allargar els temps.
Gràcies, Lluís. Malgrat la intensitat de les negociacions amb Junts, Esquerra, que ja s'ha fet la foto, ho sabeu, amb els socialistes, ho va fer aquesta setmana, avisa que el pacte que van tancar dijous, però s'ha de complir fil per randa. En una entrevista avui al periòdic, el líder del partit, Oriol Junqueras, avisa Sánchez que si se salta el que han acordat, li retiraran el seu suport i faran saltar pels aires la legislatura.
Aquest és un acord d'investidura i, en tot cas, que la legislatura tingui continuïtat o no dependrà del nivell de compliment dels acords per part del Partit Socialista.
Per cert, que li pregunten també a Oriol Junqueras si estaria disposat a tornar a presentar-se a les eleccions, tenint en compte que l'amnistia implicaria que s'acabaria també la inhabilitació. Junqueras diu que està a disposició del partit i també a disposició de Pere Aragonès. Cal recordar que aquesta setmana va compareixer abans Junqueras que Aragonès per parlar de l'acord. En tot cas, veurem. No ha tancat la porta Oriol Junqueras a presentar-se com a candidat a la Generalitat. Mentrestant, el que dèiem, mentre el PSOE va fent mans i mànigues per mirar de tenir tots els suports que necessita per garantir la investidura de Sánchez, els militants socialistes el que ja han fet és donar llum verda als acords. 92% dels vots escrutats, les bases del partit avalen les negociacions del president amb Sumar, també amb la resta de formacions per formar govern. Concretament, a la consulta que han fet al partit, en què certament no deien la paraula amnistia, El 87% dels afiliats socialistes li han donat el vistiplau. A Catalunya l'aval, en aquest cas del PSC, ha sigut del 85%, participació del 61%, dos punts menys que el conjunt de les federacions socialistes de la resta de l'Estat. Anem cap a Madrid. Roger Parcia, bon dia.
Bon dia, sí. Pedro Sánchez volia fer una consulta a la militància, tot i els riscos que comportava, i ja té el que volia. Ara pot dir tant els crítics de dins com els crítics de fora que gairebé el 90% de les bases del partit li donen suport. L'exsecretari d'organització del PSOE, José Luis Ábalos, diu a La Sexta que els atacs i les crítiques han aconseguit unir el partit.
Es importante, ¿no? Sobre todo por la rumorología que siempre se ha intentado vender sobre la disidencia en torno a esto. Tengo que decir que nuevamente todas estas reacciones tan exageradas, tan fuera de lugar, desde luego contribuyen a la cohesión del partido.
Tot i que la pregunta a la militància no deia res de l'amnistia, les bases han acceptat no només els acords firmats amb Sumar i Esquerra Republicana, també els que es puguin acabar firmant amb Junts i altres partits per tal d'assegurar la investidura de Sánchez.
Gràcies, en Roger. Com dèiem, tot i no donar-ho per fet, ahir tots els líders socialistes que van participar a la votació s'esforçaven a transmetre optimisme davant d'un possible nou govern socialista. En el cas de Patxi López, portaveu del PSOE al Congrés, també tenia retrets per l'oposició que ja està fent el PP i parlava d'una campanya a l'estil nazi.
Es una campaña de la derecha del Partido Popular absolutamente brutal y muy preocupante, como lo que vimos estos días. Las casas del pueblo y las sedes socialistas atacadas, compintadas, los dirigentes socialistas amenazados, insultados, increpados, los militantes socialistas señalados en el más puro estilo nazi. Por eso pedimos al Partido Popular que acabe con esta campaña.
López que deia també que aquest tipus d'accions són molt perilloses i que poden acabar molt malament. Perquè efectivament la pressió és important contra l'acord. En les últimes hores més, l'oposició a l'amnistia i l'acord d'investidura és cada cop més forta en molts flancs diferents, en el flanc, ara ho anirem analitzant, però en el flanc judicial, com hem anat explicant, en el flanc policial, en el flanc polític, en el flanc mediàtic també. Avui només heu d'anar al quiosc, mireu la premsa editada a Madrid, és impressionant la llau d'entrevistes que publiquen avui alguns mitjans madrilenys traient artilleria pesada del Partit Popular, fins i tot vells barons del PSOE, que estan tots ells, evidentment, en contra de l'amnistia. Surt Isabel Díaz Ayuso, surt Juanma Moreno, surt Alfonso Rueda i surt també, efectivament, Alfonso Guerra. Són alguns dels noms que avui són entrevistats el dia que el Partit Popular ha de fer una protesta, una manifestació des de València, Aurora Rodríguez. En aquest cas, el diari El Mundo.
A Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunitat de Madrid, acusa Sánchez de vendre Espanya i destruir l'estat de dret i la sobirania política. I en el mateix diari, Juanma Moreno, president de l'US, diu que el president espanyol està comprant vots per mantenir-se en el càrrec amb diners que deu Andalusia. I encara una tercera entrevista, com deies, Alfonso Rueda, president gallec, diu que s'està negociant entre dos el que és de tothom. Això transforma, diu, l'Espanya autonòmica en un model diferent basat en la simetria per territoris.
A l'ABC, la gran entrevista amb gran foto de portada inclosa és Alfonso Guerra, l'exvicepresident espanyol de Felipe González, que diu que l'esquerra ha perdut el nord, i atenció, Guerra acusant Sánchez de tornar a Espanya als temps de Franco.
Aquí estamos intentando consolidar un régimen democrático. ¿Para qué una amnistía? ¿A dónde vamos a cambiar? ¿Otra vez a la dictadura? No tiene sentido establecer eso aquí como una cosa, como una norma que vale siempre, porque eso significaría que hemos perdido la democracia.
Aquesta pressió avui mediàtica a través de líders polítics del PP i també del PSOE, o dels antics dirigents del PSOE, s'hi suma la que feia dies és una ofensiva del PP en tota regla, en clau política, i de fet podríem dir que, vaja, fi, van al límit. Ahir vam veure una imatge impressionant, gairebé inèdita, Esperanza Aguirre, una de les històriques del Partit Popular, expresidenta de Madrid, tallant ella mateixa al carrer en una protesta davant de la seu del PSOE. Ella. O sigui, ella va dir, bueno, jo cortaria la calle, i va tallar al carrer. Esperanza Aguirre, davant de Ferraz. I, de fet, enmig de crits i càntics per empresonar Pedro Sánchez. Mira, aquest era el moment.
Venga, yo cortaría el tráfico, ¿eh?
Pues gracias. Tú cortarías el tráfico,
dices. ¡Viva España!
Aquest era el moment, eh? Esperanza Aguirre, que diu, jo cortaria el tràfic. O sigui, l'expresident de Madrid, jo cortaria el tràfic. I ella talla el tràfic, ella, o sigui, el trànsit. I comença a fer gestos cap als altres, que són els que llavors comencen a cridar això de Sánchez a prisió. O sigui, els fa gestos amb les mans com dient veniu, veniu, o vinga, canteu, crideu, Esperanza Aguirre. És que no li servia dir... Bueno, és que al final la cosa és... El carrer... Qui és el carrer? El carrer és la gent trobada perquè, bueno, s'hi han trobat allà, hi ha hagut una cosa una miqueta improvisada, o és tot un líder polític incentivant, ja no des dels seus micròfons, sinó des del propi carrer, que es talli el carrer i que es facin càntics i que es facin crits. Bé, aquesta és una de les imatges, sens dubte, del dia, la d'Esperanza Aguirre tallant el trànsit. La van acompanyar prop d'un miler de persones davant de la seu del PSOE, es van concentrar en aquesta seu socialista a Madrid després de l'acord d'investidura amb Esquerra Republicana, i en declaracions després a OK Diario, Aguirre tornava a parlar directament de corrupció.
Comprar votos con el dinero de los españoles, que es lo que ha hecho ahora diciendo que le va a dar 15.000 millones a los de Esquerra, es corrupción. Y francamente, yo lo que creo es que la amnistía, si quiere hacerla, lo que tiene que hacer es proponerlo en un programa electoral y no lo que ha hecho, mentirnos.
És el segon dia consecutiu que hi ha protesta davant de la seu del PSOE, suposadament convocada a través de xarxes socials, tot i que, en fi, com que ja veiem, la líder de moment és Esperanza Aguirre. Per les xarxes hi ha corre també una altra mobilització de cara demà. La convoca l'associació juvenil Revuelta, diuen, per tornar, diuen, tornar a protestar al carrer Ferraz i davant d'altres seus socialistes de tot Espanya, com al carrer Pallars de Barcelona, la seu del Partit Socialista dels Socialistes de Catalunya, per criticar aquest pacte de Sánchez amb els republicans. Però Esperanza Aguirre, a banda, continua l'ofensiva del PP per terra, mar i aire. Avui tornen a fer un gran acte el Partit Popular a València contra l'amnistia, on defensaran que la llei és il·legal, tot i que encara no s'hagi presentat públicament. Alberto Núñez Feijóo, a més, traurà pit dels èxits electorals que li han permès recuperar la Generalitat i l'Ajuntament valencià gràcies als pactes amb Vox. Enviat especial de RAC1 a València, ho seguirà tot plegat. Arnau Mañé, bon dia.
Bon dia. El PP continua fent esforços per intentar ser protagonista en un debat polític que ara mateix no els fa ni cas. Avui ho provarà València, una setmana més en contra de l'amnistia. És un lloc simbòlic, clar, perquè després de 8 anys de sequera torna a controlar el PP, un fortí on Feijóo pujarà el to contra Pedro Sánchez. Ahir directament l'acusava de corrupte.
Me repugna que Sánchez mercadee con el dinero de los ciudadanos para llegar a la presidencia al gobierno, que indulte a los corruptos y que premie con mejor financiación aquellos que han malgastado más.
Feijóo denuncia els tripijocs del PSOE per continuar a la Moncloa.
Se dedica el Partido Socialista a crear una serie de castas políticas que pueden delinquir y que no les pasa nada simplemente porque necesitan un puñado de votos.
Tot plegat després que ahir el PP renovés la cúpula del partit al País Basc. Javier de Andrés n'és el nou president.
Gràcies, Arnau. Seguirem el que passa a València. Aquesta ofensiva del PP que també passa perquè aixequin la destral de guerra a les autonomies on governen.
Per exemple, la Junta de Castella i Lleó ja ha anunciat que recorrerà l'amnistia i la condonació del deute de la Generalitat als tribunals. El popular Alfonso Fernández Mañueco diu que no es pensen quedar de braços plegats.
Vamos a actuar con firmeza y determinación, ni nos vamos a cruzar de brazos, ni vamos a mirar para otro lado. Por eso la Junta de Castilla y León va a recurrir ante la justicia la amnistía y el perdón de la deuda a los socios de Sánchez.
I a tot això encara un apunt més mediàtic. Avui és curiós perquè fa dies que hi ha enquestes sobre el que pensen els espanyols o els votants de diversos partits sobre l'amnistia i l'acord del PSOE amb els independentistes. Avui el diari El Mundo diu una portada que el 40% dels votants socialistes estan en contra de l'amnistia, 40%. Però hem anat a mirar les dades a l'interior i hi ha una pregunta que és: estàs a favor d'una amnistia per tots els implicats al procés de l'1 d'octubre de 2017? Aquesta és la pregunta de l'enquesta. I resulta que gairebé el 70% dels encastats socialistes diuen que sí. Gairebé el 70%, que no quadra amb el 40% que no. És que la pregunta, hi ha dos sís possibles i un no. El 55%, segons el diari, és partidari si l'amnistia té encaix a la Constitució, i encara hi ha un 13,5% que també l'acceptaria encara que no hi tingués cabuda. No sé si ho sumen els dos, són un 68% i pico que estan a favor de l'amnistia, en alguns casos si és dins la Constitució i en d'altres si tampoc no hi és dins la Constitució. Pràcticament un 70%. Doncs aquesta seria la cosa. 70% dels socialistes, segons aquesta enquesta, amb els números a la mà, estan a favor de l'amnistia. I l'altre flanc important avui és el judicial. D'aquí a 24 hores es reuneix el Consell General del Poder Judicial en un ple extraordinari que l'ha forçat el sector conservador i que vol pronunciar-se en contra de l'amnistia. Existim una llei que encara no s'ha posat a tràmit, que ningú sap exactament quin és el contingut, però el govern dels jutges, a través de la majoria conservadora, vol pronunciar-se en contra d'una llei que encara no sabem quin és. Segons el catedràtic de dret constitucional Xavier Bós, ahir va explicar que podria, en un cas extrem, depèn de com es produeixi, podria tractar-se de prevaricació, ens ho deia ahir al Via Lliure.
Com és possible que l'òrgan de govern dels jutges es pronunciï sobre una llei que encara no existeix? Jo no ho entenc. Hi ha un mecanisme previst, que és el del conflicte entre òrgans constitucionals, que potser el govern podria fer servir si efectivament prengués una decisió al respecte, perquè estaria actuant fora de les seves competències.
Un Consell General del Poder Judicial que, com recorda avui el Josep Maria Brunet al diari Ara, fa 5 anys que està caducat.
Brunet diu que accions com aquesta fan entendre per què el PP no vol que es despolititzi la justícia i que ara queda més clar que mai, diu, perquè porten 5 anys ocupant el poder judicial amb el mandat caducat.
De totes maneres, Marina, Lola García explica a La Vanguardia que el PSOE confia que els entrebancs judicials acabaran en un no-res i que en tot cas els socialistes confien en la majoria progressista del Constitucional, que és qui té l'última paraula sobre la llei d'amnistia.
Sí, però alerta, perquè tot i la majoria progressista, Lola García apunta que hi ha dos membres del Constitucional que podrien abstenir-se en la votació, el president Cándido Conde Pumpido i l'exministre de Justícia Juan Carlos Campo. I per tant això deixaria el sí del Constitucional a favor de l'amnistia en només un vot de marge.
I per altra banda, la mobilització de la dreta judicial dels últims dies ha tornat a situar en primer pla les carpetes del Tsunami Democràtic i del CDR. Esquerra Republicana diu que no és casualitat i apunta que estan darrere de la publicació de l'informe de la Guàrdia Civil que situa Marta Rovira com a coordinadora del Tsunami.
La portaveu del partit, Raquel Sanz, assegura que volen desestabilitzar l'acord d'investidura.
És la resposta de l'Estat, d'aquelles faccions de l'Estat que no volen que es faci política, i no ens sorprèn gens ni mica. De fet, és la reacció de la part més fosca de l'Estat a aquests avenços en l'àmbit polític, i per tant, des d'Esquerra Republicana el que creiem és que posa de relleu la importància de l'acord assolit.
Uns arguments que comparteix l'advocat que porta la defensa dels CDRs, Javier Monge, tot just quan aquesta setmana hem conegut que l'Audiència Nacional envia a judici a 12 independentistes de l'operació Judas acusats de terrorisme. Monge avisava ahir aquí al Via Lliure que no és casualitat que aquesta acusació arribi ara quan es tanquen els serrells per l'amnistia.
Sorpresa tampoc, però sí constatar que de tots els moments possibles, doncs, la resolució ha arribat en un moment políticament rellevant que entenem que tampoc és cap casualitat. I, a més, diguem-ne que els moviments judicials d'aquesta causa i d'altres sempre s'han anat produint amb uns tempos més polítics que no pas jurídics.
Monge diu que el judici contra el CDR segurament serà l'any que ve, però confia que la futura llei també els amnistiarà.
Dos minuts i arribarem a 9:15 del matí. Avui fa una setmana us explicàvem que Valtònyc tornava a casa. Doncs bé, atenció, que Valtònyc ha reaparegut per sorpresa dalt d'un escenari aquesta nit passada.
Perquè tu tanques la ferida, des del que passa és comparable al Valtònyc. Moltíssimes gràcies!
El mallorquí, que ara fa una setmana va tornar de l'exili a Bèlgica, va participar en el concert del grup valencià Zoo a les Fires de Girona, en l'últim dia de concerts de les Fires. És la primera vegada que puja un escenari des que va tornar a Brussel·les, a Catalunya. Van cantar plegats la cançó Estiu, un dels èxits del grup que ara sentim de fons, però Valtònyc també va voler aprofitar el moment per fer un discurs.
Hauria estat tot surt no aprofitar aquest moment per demanar alliberament de Pablo Hasél, per no denunciar la situació de l'exilia política catalans i també per donar suport a Palestina. I també per una vegada més dir puta Espanya del d'un escenari.
Carai, Valtònyc, que va tornar la setmana passada, recordeu, perquè la seva condemna per injúries a la corona ja ha prescrit. I un darrer punt en plena política. Podem ha fet un gir en la seva estratègia política, reforça la seva autonomia respecte a Sumar, perquè ahir la majoria de la militància, 86%, va votar a favor de la proposta de la direcció, que entre altres coses deixa clar que aquesta legislatura els seus 5 diputats tindran autonomia.
Sí, la secretaria general de Podem, Ione Belarra, fa una crida a exercir aquesta veu pròpia i reclama respecte.
Podemos
fortalecerse como organización política autónoma y que solo vamos a participar de acuerdos preelectorales cuando sea útil y, sobre todo, cuando haya respeto a Podemos, con primarias y sin vetos. Basta de faltarle el respeto a Podemos.
Irene Montero, per la seva banda, denuncia que s'ha volgut substituir Podem com a referent de les esquerres, substituint-lo per un altre partit que no incomodi, en referència a Sumar. La conferència política de Podem estableix la celebració de primàries obertes i sense vetos en el cas de futurs acords electorals.
Dos quarts de nou del matí.
La centrada de Gundogan, la rematada! Jo, a mi en directe m'ha semblat clar el fora de joc d'Araujo, perquè Gundogan ha trigat molt.
Ostres.
A l'hora de penjar la pilota. Compte, doncs potser hi ha un peu d'un jugador de la Real Ciutat, eh?
Ai.
Compte, perquè serà d'aquests de línia, perquè
no
crec que no ho és, eh?
Oi, oi, oi. Òscar ho està reclamant, el quart d'àrbitre, Xavi també ho està reclamant, els jugadors també.
És un VAR que pot valer una lliga, eh? És un fora de joc que pot valer una lliga. És una línia que pot valer un trosset de lliga. Jo crec que hi ha un peu d'un jugador de la Reial que habilita Araujo. Haurem de veure què diu la línia per... Gol!
Gol!
Doncs amb el dramatisme propi d'aquesta època que ens toca viure, amb el VAR incorporat, el Barça va aconseguir in extremis un partit terrible per part del Barça, però va aconseguir la victòria. Hola, Quim Salvador, bon dia.
Bon dia.
Victòria per mantenir-se enganxat a la part alta de la Lliga, després de derrotar en un partit que tenia dominat la Real Societat a Anoeta, però que finalment va acabar del cantó del Barça. Avui tota la premsa parla de la sort, i que la sort no aguanta gaire temps. Crònica des de Sant Sebastià, Marta Ramon.
En sentir-se el xiulet final, els jugadors del Barça van fondre's en una pinya i van cridar alliberats. Havien aconseguit un miracle després de ser inferiors a la Real Societat i saber que haurien pogut perdre merescudament. Araujo va salvar els mobles després que Ter Stegen mantingués l'equip en vida fins al final. I la reacció dels últims 5 minuts també es va explicar a partir de la reaparició de la llum particular de Pedri. Xavi va ser molt crític amb l'actuació dels seus futbolistes. Allò que havien perpetrat, especialment a la primera part, era l'exemple del que no s'ha de fer en un terreny de joc.
La mitja part ha sigut molt, molt sincer. Sense alçar la veu els he dit si estaven cansats, que algú digui que aixequés la mà si estaven cansats, perquè no era la intensitat que havíem de posar. No era la intensitat, això sí que és inacceptable. Això sí que és inacceptable.
Xavi tenia els ulls vidriosos de frustració després d'una setmana de ressaca dolorosa pel clàssic i missatges sobre la mentalitat guanyadora de l'equip que no es van traslladar a la gespa de Noeta.
Doncs Xavi Hernández, que déu-n'hi-do la seva sortida en roda de premsa, no l'havíem vist gaire sovint amb aquesta intensitat, però és que el partit va ser terrorífic, el del Barça, venint d'haver caigut contra el Real Madrid. Però al final són 3 punts que al final d'una temporada compten exactament igual que una gran victòria. Per tant, victòria del Barça a Noeta, que no s'acaba de despenjar, per tant, del liderat. Qui sí que, i per contraposició, brilla encara més, convenç en joc i en resultat, és el Girona.
No fica l'àrea, pot xutar, sent el segon pal, gol! Centra Miguel, es passeja per l'àrea, gol! Passa d'interior, que no arriba d'òfic a la primera, i queda mort a Sigal, que fa! Ataca, porto per la dreta, lateral de l'Alla Gran, pilota endarrere, el xut de l'Eix, gol! Quan tot es ponen, el Girona vola, i si el Girona vola, i tot es ponen, és perquè el Girona, a banda d'estar tocat per una vareta, està fent les coses a la perfecció.
Impressionant el que va passar ahir amb el partit del Girona, que va jugar un estadi complicadíssim com és Osasuna, un partit molt, el de Osasuna a Pamplona, en una situació molt, molt contrària, perquè estava perdent 2-1 a falta de 15 minuts pel final i va aconseguir remuntar i fer 3 gols en un quart d'hora, que és una autèntica barbaritat. Remuntada 2-4, gols d'Ivan Martín, de Dovic, Tsigankov i Aleix García, i ho va viure amb aquesta intensitat. Miquel Agut, des de Pamplona, bon dia, Miquel.
Bon dia. El Girona és ara mateix líder en solitari, però a més també és el màxim golejador i el millor visitant de la Lliga. Són números d'equip gran. Gràcies a la victòria d'ahir, el Girona vola i Mitchell va oferir la versió més optimista.
Estoy muy orgulloso esta plantilla porque para mí ha sido un auténtico partidazo y yo no les veo techo.
No veu l'equip lluitant per la Lliga, no va pronunciar la paraula Europa, però sí el veu per fer-se un lloc entre el quart i el sisè.
Me veréis muy eufórico, pero es que lo tenía entre ceja y ceja este partido y lo temía mucho y yo creo que el equipo me ha dado una lección a mí de cómo puede competir. Nuestra liga no es Madrid, Barça y Atlético Madrid, pero a día de hoy sueño con el resto.
Les bones notícies ragen a Montilivi. Per exemple, Eric i Aleix formen part de la preselecció d'Espanya pels pròxims compromisos internacionals que arribaran d'aquí dues setmanes. Abans d'aquests partits, dissabte que ve a les dues, Rayo Girona.
Doncs efectivament, amb el Miquel Agut ho seguirem a les dues del migdia. No sé si l'horari ja ens ajudarà també com va ajudar ahir el Girona aquest mateix horari de migdia de dissabte. Però en tot cas, la realitat és que totes li ponen. El Girona és líder de la Lliga, obliga el Real Madrid avui, que ara de seguida en parlarem, a mirar de guanyar per no despenjar-se en el liderat. I ara la gran pregunta, després d'haver sentit Mitchell dir que la seva lliga no és la del Barça, el Madrid i l'Atlètic de Madrid, si vol dir que la competició de la Champions és un objectiu que es podria plantejar al Girona o no. D'aquí una estona directament li preguntarem al president del Girona, Delfí Geli. El liderat, com dèiem, del Girona, que és provisional, Quim, a l'espera del que faci el Real Madrid, avui juga contra el Rayo.
Sí, a les 9 al Bernabéu, amb el turc Arda Güler per primera vegada a la convocatòria blanca. Si el Madrid guanya, es mantindrà primer empatat a punts amb el Girona, però amb millor diferència de gols, tot i que els gironins ja gairebé han atrapat també el Real Madrid en aquest aspecte. Més 15 els blancs abans de jugar aquesta nit contra el Rayo, més 14 del Girona després de la victòria d'ahir al Sadar. Per cert, el Real Madrid va publicar ahir un comunicat oficial per desmentir negociacions amb Kylian Mbappé, ara que torna a haver-hi rum-rum a la premsa sobre un hipotètic futur blanc de l'estrella del Paris Saint-Germain.
Déu-n'hi-do, ja comencem per aquí. 8:37, gràcies. Sí, gràcies, Quim.
Fins ara.
Passen 7 minuts a 8:45 del matí, de seguida anirem fins al Pròxim Orient, a Israel, per veure quines són les novetats de les últimes hores, però atenció amb Alemanya, perquè continua tancat des d'ahir al vespre l'aeroport d'Hamburg per la presència d'un home armat, que, en fi, que ha generat molta tensió en les autoritats alemanyes. La policia ha confirmat que no hi ha ferits, però és un incident que va obligar des d'ahir a la nit a desallotjar l'espai i, efectivament, a provocar complicacions pel que fa al trànsit aeri. L'home va trencar les barreres d'accés, va aconseguir arribar amb el seu cotxe fins de dins de la pista. Insistim, l'aeroport d'Hamburg, va entrar amb el cotxe fins a la pista, va disparar diverses vegades a l'aire i també va llançar ampolles enceses amb foc. La parella de l'atacant l'havia denunciat a la policia just abans que entrés a l'aeroport perquè l'home havia segrestat la seva filla de 4 anys. De moment continuen suspeses de manera indefinida totes les sortides i arribades de totes les terminals de l'aeroport d'Hamburg i es manté l'operatiu policial i des de l'aeroport no han dit quan es reprendrà l'activitat. Anem cap a la Panya. Més detalls a aquesta hora del matí. Laura Ruiz, bon dia.
Bon dia. Amb tots els vols cancel·lats a l'aeroport d'Hamburg, al nord d'Alemanya, la policia continua negociant amb l'atacant perquè deixi anar la seva filla. En l'operatiu hi participen tant agents de la Policia Federal com del Land, i hi ha psicòlegs i agents especialitzats en negociacions. Segons que ha explicat la portaveu de la policia d'Hamburg, confien que aconseguiran pactar amb el segrestador perquè no ha tallat la comunicació. L'atacant parla en turc i tot apunta que es tractaria d'un conflicte sobre la custòdia de la filla que es troba segrestada. La mare, com heu explicat, ha denunciat que l'home s'hauria posat en contacte amb ella per dir-li que s'havia endut la filla. Per ara no s'ha confirmat la sospita que hi hagi un segon fill retingut. I tot va començar ahir a les 8 del vespre quan l'home, armat, de 35 anys, va entrar a la pista en cotxe i es va col·locar prop d'un avió de Turkish Airlines. Allà va disparar l'aire i va llançar ampolles bombolles enceses. Tot plegat va causar la cancel·lació de 6 vols i se'n van haver de desviar 17 més, amb uns 3.200 passatgers afectats. Aquest diumenge hi ha previstos més de 280 vols amb un total de 32.500 passatgers. És curiós que els mitjans locals destaquen que l'aeroport d'Hamburg va anunciar que reforçaria la seguretat després que el passat mes de juliol, després que 10 activistes contra el canvi climàtic irrompessin a la pista i causessin la interrupció de vols durant diverses hores.
Doncs haurem d'estar pendents del que passa. Insistim, a l'aeroport d'Hamburg, que de moment està tancat, que no volen els avions ni d'arribada ni de sortida per aquest incident amb una persona armada que ha entrat fins a l'interior de la pista amb el seu cotxe. Haurem de seguir-ho en les pròximes hores. 5 minuts i 3 quarts de 9. En política internacional, també vinculat a Alemanya, atenció a les imatges que s'han viralitzat d'una reunió dels ministres d'exteriors europeus aquest dijous a Berlín amb el representant de Croàcia, Gordan Grlić Radman, que davant de les càmeres, davant de la premsa, va intentar fer-li un petó a la boca a la seva homòloga alemanya, Annalena Baerbock. A més, ho va fer, o sigui, insisteixo, davant de les càmeres, quan s'estaven fent la foto de grup a Croàcia, i ja es compara aquest escàndol amb el petó de Luis Rubiales i Eugenia Hermoso.
En les imatges que corren per les xarxes es veu perfectament com tots dos ministres es donen la mà, però després de l'encaixada ell se li acosta la boca i ella té temps de girar la cara i oferir-li la galta. Davant d'aquest gest, el croat es queda amb cara de pocs amics. Davant l'allau de crítiques, el ministre ha intentat justificar-se dient que només era un gest d'amistat, però després ha admès que va estar desafortunat i per això demana disculpes.
Què està passant? O sigui, estem davant d'una reunió de ministres d'exteriors europeus, s'estan fent la foto de grup davant les càmeres, i a aquest senyor no se li acut res més que acostar-li la boca a la seva homòloga alemanya, que evidentment aparta la cara. És que no és un gest d'amistat. Increïble, les imatges, si no les heu vistes, increïbles. 3 minuts i 3 quarts de 9. I en plana internacional, a Israel creix la pressió internacional per un alto al foc a Gaza. En les últimes hores, diversos països àrabs han demanat als Estats Units que moguin fitxa i que augmentin la pressió a Tel Aviv perquè aturin l'ofensiva sobre la franja de Gaza. Joe Biden ja ha respost aquesta matinada, preguntat si hi ha avenços en les converses amb Israel. El president nord-americà ha senzillament deixat anar un escuet sí i ha aixecat els polses, tot i que Biden no ha donat més informació. La prova que les negociacions continuen a Aurora és que avui el secretari d'Estat nord-americà, Anthony Blinken, torna a ser avui a Tel Aviv després de passar ahir per Jordània. Blinken s'ha de reunir aquest matí amb el president de l'Autoritat Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, a Cisjordània.
Mentrestant, el suport a dins i fora d'Israel a la invasió de Gaza es va esquerdant cada vegada més. Comencem per les protestes internes, perquè ahir milers de persones van sortir als carrers de Tel Aviv en dues manifestacions diferents. Una d'elles per carregar contra el primer ministre, Benjamin Netanyahu. De fet, molts manifestants es van intentar acostar fins al domicili del primer ministre, qui increpaven per, segons ell, no fer prou per intentar recuperar els hostatges que té Hamas. A banda, també es van concentrar davant del museu de la capital israeliana en una plaça que s'ha rebatejat com la plaça dels captius. Expliquen que hi ha prop de 250 hostatges en mans de les milícies palestines des del 7 d'octubre i alguns dels familiars d'aquestes persones segrestades també van participar a la concentració.
Més detalls amb el corresponsal a Israel, Saleh Merki, bon dia.
Bon dia. 30 jornades després d'anomenat Dissabte Negre, que va iniciar una ofensiva militar sense precedents a la Franja de Gaza, el lideratge israelià promet continuar fins a la caiguda del Hamas i l'alliberem de segrestats. Però el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, afronta una doble pressió a nivell mundial i demana una treva humanitària immediata a Gaza. Mentrestant, milers d'israelians es va manifestar a Tel Aviv, anomenada plaça dels segrestats, per demanar que no faci cap treva humanitària sense que Hamas no alliberi els 241 segrestats. La guerra va coincidir amb un govern israelià molt contestat degut a la proposta de reforma judicial. Ara mateix, molts a la dreta també critiquen Netanyahu per permetre aquest atac de Hamas el passat 7 d'octubre. De fet, l'enquesta d'aquest divendres del Canal 13 indica que el 47% dels israelians demana la dimissió de Netanyahu després de la guerra i el 29% que se'n vagi ara mateix.
Doncs déu-n'hi-do, quina situació. Ha caigut en picat la popularitat de Benjamin Netanyahu a Israel. Manifestacions en contra de la guerra de Gaza també s'han estès internacionalment, òbviament, ja no només a dintre d'Israel. La més important de les últimes hores ha estat a Washington, amb desenes de milers de persones que van sortir als carrers de la capital, al centre. De fet, els organitzadors esperaven rebre prop de 30.000 manifestants i, si hem de jutjar per les imatges que circulen pels mitjans nord-americans i també per xarxes, no sembla que es quedessin lluny d'arribar-hi. S'hauria convertit en una de les manifestacions favorables a Palestina més multitudinàries que hi ha hagut fins ara. Per cert, encara als Estats Units, qui també s'ha mullat en les últimes hores és Barack Obama, amb l'expresident nord-americà fent de diplomàtic. Diu que cap dels dos bàndols té les mans netes i que les accions terroristes de totes dues parts són inacceptables.
What Hamas did was... horrific.
El que ha fet Hamas és horrible i no té cap justificació, però el que els passa als palestins és insuportable. Ara mateix hi ha gent que està morint i que no té res a veure amb el que fa Hamas. Ningú té les mans netes. Tots som còmplices, d'alguna manera. Fins i tot rumio què podria haver fet durant la meva presidència.
What could I have done during my presidency?
Obama, que ho va dir precisament ahir, que feia 15 anys de les eleccions que el van convertir en president dels Estats Units. Més enllà d'allà, però, a Europa hi ha hagut protestes a tot arreu.
Sí, a Berlín, on més de 6.000 persones, segons la policia, es va mobilitzar amb banderes palestines reclamant una fi del genocidi a Gaza. Encara a Alemanya, concentració molt nombrosa a Düsseldorf, on hi van assistir, atenció, quasi 17.000 persones. També n'hi van haver milers a París, que van demanar un alto al foc immediat i en què van acusar de còmplice Emmanuel Macron. En canvi, a Londres, els manifestants contraris als atacs d'Israel no van arribar al mig miler.
També a Barcelona hi va haver-hi concentració de mig miler de persones, protesta semblant a les que hi ha hagut en d'altres ocasions a la capital. En aquest cas, una marxa que va començar a la Rambla del Raval i va acabar davant la delegació del govern espanyol sense incidents. Doncs bé, tot i aquesta pressió internacional per un alto el foc sobre el terreny a la franja de Gaza, Israel, que no sembla que tingui cap intenció d'oferir treves, i els atacs indiscriminats continuen arreu del territori.
Aquesta nit, les forces hebrees han bombardejat el camp de refugiats del Magazi amb, com a mínim, 51 morts, un atac que se suma al d'ahir al camp de refugiats de Jabalia, també a la franja de Gaza, i que ha deixat almenys 15 morts. Segons el Ministeri de Sanitat palestí, també hi ha una seixantena de ferits. La majoria de les víctimes es trobaven en una escola del campament gestionada per les Nacions Unides. És la tercera vegada que les tropes israelianes bombardegen aquest camp en els últims dies.
Ara passen 2 minuts de 3:15. Però tot plegat té conseqüències també en d'altres àmbits. A França, a Lió, han apunyalat una dona jueva a casa seva i han marcat la porta de l'edifici amb una esvàstica. La policia francesa ho està investigant com un intent d'assassinat amb motivacions antisemites. La vida de la víctima no corre perill, de moment no s'ha fet cap detenció.
Va passar ahir a primera hora de la tarda, quan la jove estava sola a casa seva i va obrir la porta perquè van trucar el timbre. Un home encaputxat la va apunyalar 2 vegades a l'abdomen i va fugir. La víctima va trucar a la seva cosina per demanar-li ajuda i quan va arribar va trobar el símbol nazi a l'entrada de casa. L'alcalde de Lió, Gregory Doucet, ha traslladat el seu suport a la víctima i els seus familiars. També ha criticat el desbordament, diu, de la violència.
Passant ara 3 minuts de 3:15 del matí, us hem estat parlant de les negociacions per la investidura. Una de les qüestions clau que s'ha sabut aquesta setmana és el traspàs, deien, integral de Rodalies. Doncs bé, atenció, que gairebé la meitat de les incidències de Rodalies aquest any 2023 a Catalunya han estat per problemes de les infraestructures de DIF. En concret, un 45%, segons dades a les quals ha tingut accés RAC1. Es tracta sobretot de problemes a la catenària, avaries als sistemes de senyalització o a les vies. Per tant, a les infraestructures que depenen de l'administrador i no l'operador de trens, que és Renfe. Xifres que fan entendre per què la Generalitat ha pressionat perquè el traspàs no impliqui només els trens, sinó sobretot les infraestructures, les vies per on passen, Nil Sant Martí.
El percentatge d'afectacions vinculades a la infraestructura és el més elevat i no és casual perquè enguany s'han produït problemes importants lligats a DIF. El més destacat, l'avaria Gavà del Maig, que va col·lapsar 3 setmanes la circulació de l'R2 Sud i dels regionals de Tarragona, l'Ebre i Lleida. Aquestes afectacions representen el 45%, però no gaire més avall hi trobem les incidències per causes externes a Renfe i a DIF, per tant, que no tenen res a veure amb qui gestioni la xarxa, ja sigui l'Estat o la Generalitat. Segons les dades, aquest icon d'accés RAC1, fins al 31 d'octubre, el 36% dels problemes que han provocat retards o cancel·lacions de trens han estat per causes meteorològiques o bé sabotatges, com ara robatoris de cable de coure, també pels atropellaments. Només en 10 mesos n'hi ha hagut més de 60 a Rodalies, l'àmplia majoria perquè les víctimes han accedit a les vies en punts no autoritzats. Pel que fa a la resta d'incidències, el 19% estarien lligades directament a Renfe per avaries dels seus trens o per problemes de falta de personal o de rotació. Per exemple, quan es paralitza una línia, els maquinistes, que s'hi queden bloquejats, no poden conduir els següents trens que tenien assignats.
El 45% de les incidències lligades a les infraestructures es podrien reduir ni amb el traspàs, però per molt que s'inverteixi a gestionar des d'aquí, ni seguirà havent algunes. Una mostra d'això són les avaries que es produeixen a Ferrocarrils de la Generalitat. Són moltes menys que a Rodalies, però la companyia catalana ha tingut incidències de més de 60 dies aquest 2023, Nil.
Sí, incidències de més de 60 dies que RAC1 ha recopilat i que FGC també ha explicat a les seves xarxes o bé als seus canals de comunicació. La majoria són avaries de trens, que seria l'equivalent a Renfe. La companyia ha admès retards o cancel·lacions per problemes en alguns combois 50 dies d'aquest 2023. La majoria d'avaries, dos terços, han estat a la línia Llobregat-Anoia, és a dir, la que connecta Barcelona amb Manresa i Igualada. Però a banda també ha tingut una quinzena de dies d'incidències a les instal·lacions, el que seria equivalent a ADIF. Són avaries els canvis d'agulla de les vies o problemes de senyalització, entre d'altres. L'11 d'agost, les fallades van implicar tallar la línia del Vallès a Barcelona i haver de posar-hi autobusos. Les xifres són força més baixes que a Rodalies. Fins a l'octubre, el govern parlava de 831 incidències greus aquest 2023 a la xarxa que depèn del govern espanyol. Ara bé, també cal tenir en compte que l'extensió de la xarxa d'FGC és una cinquena part de la que gestionen a dia d'avui Renfe i ADIF a Catalunya.
10 minuts i les 9, i parlant d'infraestructures, l'aeroport de Reus acomiada avui la temporada fins aquí a 5 mesos amb un últim vol en direcció a Dublín que està programat per 2:45 del migdia. És el quart hivern que la infraestructura es queda sense activitat durant bona part de l'any. Tancarà l'any 23, amb prop d'un milió de passatgers, lluny del 1.700.000 que tenia fa 15 anys. Les autoritats esperen, però, que la situació a Reus faci un tomb quan es completi l'estació intermodal, Adrià de les Heres.
Les comarques tarragonines lamenten que la mala connexió entre l'aeròdrom i Barcelona i la resta de destinacions turístiques de la demarcació els condemna a haver de tancar l'equipament durant els hiverns. Ara bé, la presidenta de la Diputació, Noemí Llaurador, i el president de la Cambra de Comerç de Reus, Mario Besora, confien que quan es resolguin els problemes de mobilitat, les companyies hi mantindran vols durant tot l'any.
L'arribada de l'estació intermodal i el tramcamp, jo entenc que suposarà un gran avenç, donat que ara mateix tenim un dèficit important en la connexió de l'aeroport amb d'altres mitjans de transport públic.
Farem un enllaç ràpid des de l'aeroport a aquesta estació i arribar a Barcelona en mitja hora, pues serà el mateix que qualsevol aeroport, com pot passar a Londres o pot passar a París.
Fins al març de 2024 no tornaran a enlairar-se avions a Reus, però algunes aerolínies ja han posat a la venda els primers bitllets per l'any que ve.
I a les 9 del matí, mentrestant, al País Valencià, la Generalitat espera que l'incendi de Montitxelvo quedi estabilitzat avui. En les últimes hores, les tasques d'extinció han progressat mentre el vent donava treva.
Això ha permès intervenir per fi els hidroavions i aquesta nit ja han pogut tornar a casa gran part dels 850 veïns que estaven desallotjats. Tot i així, el president valencià, Carlos Mazón, demana no baixar la guàrdia.
Ahora lo que queda es trabajar en la prevención, para que el perímetro se quede ahí, para que las hectáreas se queden ahí y que cualquier cambio de viento podamos estar preparados ante cualquier cambio, tengamos las zonas bien humedecidas y con los mapas de calor que se están detectando en los puntos quizá más complicados o los que aún tienen, reservan o guarden algo de calor, tenerlo suficientemente húmedos para que consigamos que el perímetro se quede fijo.
L'incendi que va començar dijous continua actiu, afecta un perímetre de 60 quilòmetres i ha arrasat més de 2.500 hectàrees.
Martí Oliveres, bon dia.
Bon dia.
El president valencià sentíem que diu que està a la White perquè no hi hagin canvis en el vent. Com pinta la previsió a València?
Pinta bé amb el pas de les hores. A partir d'aquest migdia fins llavors compta amb les ventades encara 40, 50, 60 quilòmetres per hora en aquesta zona interior del País Valencià, sobretot en zones de muntanyes on pot bufar amb ganes, és un vent de ponent, per tant també amb poca humitat. I amb aquest sol no ha de ploure avui al País Valencià. Per tant, de moment, males condicions a curt termini, però sí que a partir del migdia es veu aquesta baixada de la força del vent i, per tant, de cara a demà encetarà la setmana amb un temps més tranquil en aquest sentit.
Això és aplicable a Catalunya també? Aquí ha de deixar de bufar fort avui?
Sí, per sort també parlem d'una millora ja de les condicions pel que fa al vent. Vent a la baixa a partir d'aquest migdia. Fins allà a les 12:15, encara ventades una mica fortes. Barcelona, Catalunya Central, sud de Girona fins al Penedès-Garraf. En aquest sentit, tenim un avís per perill de ventades fortes del Servei Meteorològic de Catalunya, i l'altre element a tenir en compte encara bona part d'aquest diumenge és el temporal de mar. Això sí que encara va per una mica llarg. Fins demà al matí, migdia, encara onades que poden trencar amb força moltes platges, fins a 2-2 metres i mig d'alçada, també avís del Servei Meteorològic de Catalunya, però insistim, el vent ja s'està acabant. A partir d'aquest migdia, una situació ja molt més normal.
Pel que fa a la pluja, n'hi ha a la vista?
Mira, alguns ruixats demà per encetar la setmana. És la notícia positiva a les comarques de Girona, això sí. Amb el Pirineu pot nevar feblement a la cara nord aquest diumenge, cotes altes, 1.700, 2.000, 2.200 metres, i demà aquests ruixats a les comarques gironines. Com a molt, poden arribar fins al nord de la Catalunya central, però són ruixats molt locals, no es veuen pluges importants a la vista, malauradament.
Gràcies, Martí. Fins ara.
Fins ara.
El que ens s'han beneficiat per una mica la pluja d'aquests últims dies, però sobretot per el vent, és la producció d'energia verda, i això fa que, atenció, avui la tarifa elèctrica regulada es desploma fins al punt que avui hi ha 16 hores seguides de llum a 0 euros. A 0 euros, després de la quantitat d'energia verda que s'ha produït en el cas de la tarifa elèctrica regulada. Minuts i les 9 del matí. Atenció, perquè la policia ja té una hipòtesi sobre l'origen de l'incendi mortal a les discoteques de Múrcia del dia 1 d'octubre. Recordem que hi van morir 13 persones, que s'investiga com a homicidi imprudent. Doncs bé, la possible causa podria ser una bengala defectuosa, a l'espera que bombers i policia científica emetin el seu dictamen.
Era una de les hipòtesis que es van posar sobre la taula en un primer moment i que ara ha guanyat força. La policia espanyola creu que es podria tractar d'un lot defectuós de bengales fredes, que estan dissenyades per fer foc fals i no provoquen espurnes ni fum, segons ha publicat el diari La Opinió de Murcia. Són productes habituals en l'oci nocturn i aquests locals acostumen a fer-los servir i en tenen experiència, perquè però alguna cosa hauria fallat. De fet, recordem que aquestes discoteques funcionaven sense llicència des del gener del 2022 i tenien ordre de cessar l'activitat, però van continuar funcionant fins a l'accident mortal.
Dos mesos després dels aiguats, ara que parlem de pluges, a Alcanar, ara fa dos mesos, i altres pobles del Montsià, les reformes i els ajuts que els van prometre encara no han arribat. Els ajuntaments de la comarca expliquen a RAC1 que, tot i les bones paraules de les administracions just després de la catàstrofe, ara els han deixat sols. Reclamen a la Generalitat i al govern espanyol que compleixin les seves promeses i avisen que, com que no arriben les ajudes, l'economia dels seus ajuntaments està en risc.
L'alcalde de Santa Bàrbara, Antonio Ullés, i la d'Ulldecona, Núria Ventura, lamenten que totes les promeses fetes després dels aiguats del 3 de setembre cauen en sac foradat.
Ajudes no cap, hi ha moltes promeses, moltes visites, però a l'hora de la veritat s'acaba concretant ben poca cosa, és a dir, estem en el mateix punt que estàvem fa dos mesos.
S'hauria de començar a treballar ja, perquè, clar, és una cosa que no se soluciona en una setmana. Cada dia que passa és un dia perdut.
El Montsià ja ha patit 3 aiguats en els últims 5 anys i, si no reben ajudes per fer front als desastres, l'economia dels municipis se'n ressenteix. L'alcalde d'Alcanar, Joan Roig, explica que no els queda més remei que endeutar-se.
Nosaltres tenim un municipi que el 2009 teníem uns 2 milions d'euros d'estalvi. Ja no ens queda res d'estalvi. Ja no ens queda res. Ja estem endeutats. És lamentable que per uns fets sobrevinguts que no tenen res a veure amb la gestió municipal, un municipi s'hagi de trobar en aquesta situació.
El Canai Ull de Cona denuncien que encara no han rebut les ajudes per reparar els danys que va provocar l'aiguat de setembre de 2021.
A falta de dos mesos perquè acabi el 2023, ja s'ha convertit en l'any en què han arribat més persones a les costes de les Illes Canàries. L'últim balanç de migrants arribats a l'arxipèlag en Pastera supera ja la xifra del 2006, que fins ara eren el rècord anual. En aquests 11 mesos n'han arribat gairebé 32.000 persones.
La dada es va superar durant la matinada de dissabte, quan només a l'illa del Hierro van arribar gairebé 750 migrants en 4 embarcacions diferents. En total van ser 739 persones, de les quals dues van arribar ja mortes i dues més van acabar morint a l'hospital. En dues de les embarcacions hi viatjaven quasi 250 migrants. Segons apunta Europa Press, en els primers 4 dies de novembre s'han rescatat del mar 1.182 persones d'un total d'11 embarcacions diferents i ja fa moltes setmanes que estan desbordats.
Sí. D'aquí un minut arribarem a les 9 del matí i atenció a l'anunci que ha fet Elon Musk fa només unes hores a través de Twitter, bueno, anava a dir Twitter, el propietari de Twitter, de X, com en diu, ha posat en marxa Grok, G-R-O-K, així ho ha anunciat, una eina d'intel·ligència artificial que estarà disponible només pels usuaris que paguin la subscripció de Twitter. De moment l'ha posat en marxa en fase de proves i a disposició d'uns quants d'usuaris. És una mena de xat GPT, però que podrà accedir a informació a temps real que traurà de Twitter. A més, Musk avisa que Grok, a diferència dels altres models de chatbot, tindrà, diu, sentit de l'humor. Ja tremolo. Pràcticament les 9 del matí, de seguida farem la informació cultural i la resta dels esports, però abans, tot i que encara falten 3 setmanes, els comerços ja escalfen motors pel Black Friday. Aquest any serà el dia 24 de novembre, però hi ha marques que comencen abans els descomptes. El petit comerç, però, adverteix que si aquesta tendència es generalitza, no podran resistir-ho.
Els comerços petits i mitjans reconeixen...